Què tal? Benvinguts a una nova edició d'aquesta secció de tecnologia i oci digital. Spotify ha desenvolupat juntament amb Acuweather el servei Climatune, una aplicació web que genera llistes de reproducció basades en les condicions climàtiques de la ciutat en la que es troben els seus usuaris. És la culminació d'un any d'estudis en el que s'han relacionat i comparat les dades de 1.000 estacions meteorològiques amb les més de 85.000 milions de reproduccions agregades dels seus subscriptors. L'empresa sueca va extreure els atributs sonors de les cançons més escoltades a cada ciutat estudiada en diferents condicions, com un dia assolellat o una amb precipitacions. Les seves peculiaritats sonores determinen si una cançó és alegre o trista i indiquen si predominen els instruments acústics o elèctrics. I segons publica El País, WhatsApp està provant una evolució de l'aplicació incorporant part de Stories de Facebook, permetent a l'usuari que afegeixi fotos i vídeos de perfil i presentant una nova interfície en la qual es presentin les novetats com un mur. Encara no se sap si aquestes proves acabaran finalment en una versió definitiva, però la idea és que en lloc d'accedir directament als xats, cadascú pugui repassar les fotos i vídeos de perfil que han patit variacions. En aquest sentit, la interfície mostraria una icona juntament amb el nom d'usuari que alertaria de l'existència d'un nou contingut. També destaquem que una empresa belga ha decidit implantar xips subcutanis als empleats que ho desitgin. El dispositiu, similar al que s'utilitza per identificar les mascotes, consisteix en una funda de vidre poc més gran que un gra d'arròs amb tecnologia d'identificació per radiofreqüència. En el cas dels éssers humans, el xip s'insereix en la mà i funciona com una matrícula, el número de sèrie de la qual pot canviar des d'una aplicació de telèfon mòbil. No conté cap dada de l'usuari i no emet senyals que permetin localitzar-lo, sinó que substitueix les targetes personals comuns en moltes companyies. La idea en aquesta empresa belga va sorgir dels empleats que perdien la seva targeta per obrir la porta. I també destaquem que Apple ha anunciat per al 5 de juny la conferència sobre desenvolupament. En aquest esdeveniment, com és habitual, revelarà les novetats sobre programari per als seus dispositius. Encara és aviat per confirmar que anunciaran una nova versió de iOS, el sistema operatiu per a dispositius mòbils, del Macintosh, el que funciona amb els seus ordinadors, o de WatchOS, el que funciona amb l'Apple Watch. El més segur és que hi hagi algun tipus de referència a les actualitzacions de tot aquest programari. La conferència es podrà seguir per streaming en dispositius adaptats per això, el que generalment significa que només serà possible en un Mac o en dispositius amb iOS. Durant l'últim trimestre de 2016 s'han venut a nivell mundial al voltant de 432 milions de telèfons mòbils, segons la consultora Gartner. El més destacat d'aquesta xifra és el predomini d'iOS i Android, els sistemes operatius per a mòbils d'Apple i Google, que suposen el 99,6% de totes les vendes. Un 81,7% del total d'aquests mòbils funcionen amb Android, mentre que un 17,9% es corresponen amb iPhones. Windows Phone, el sistema operatiu pràcticament abandonat ja de Microsoft, ha aconseguit un 0,3% de quota de mercat, mentre que BlackBerry ha venut tan poc que pràcticament funciona com el marge d'error de l'enquesta i només ha venut unes 200.000 unitats. També parlem de Nokia, que va anunciar diversos telèfons per a finals d'aquest mes de febrer al Mobile World Congress. A més del Nokia 6, que sembla que serà el més potent de moment, també veurem el rellançament d'un telèfon molt conegut i icònic, per allò que va marcar la primera gran època de la telefonia mòbil. Serà el Nokia 3310, que es tornarà a vendre aquest 2017 a un preu de 2017, però amb algunes millores per posar-lo al dia i amb el mateix disseny, amb la idea d'usar-lo com a telèfon secundari. El seu preu serà de 60 euros. Per altra banda, parlem de l'informàtic alacantí Carlos García, que ha denunciat públicament l'extremeny Roberto Carlos Salguero d'atribuir al seu programa informàtic FaturaScripts, dirigit a facilitar la facturació de les petites i mitjanes empreses per crear el programari ST Gestión i amb el qual hauria obtingut diversos premis. Ha exposat que l'extremeny podria incórrer en una infracció de llicència per atribuir-se l'autoria de tot el codi font del seu programa, de manera que estudia emprendre accions legals contra Salguero amb l'assessorament de l'Associació de Programari Lliure de Catalunya. Encara que el programari dissenyat per García és lliure, gratuït i qualsevol usuari pot descarregar-lo, és obligatori citar el creador del mateix quan es fa ús o es comparteix. I acabem amb Facebook, que per fi ha cedit davant els anunciants. El desembre passat, aquests van deixar ben clar que volien un agent extern que mesurés de forma precisa l'impacte de la publicitat, i això han aconseguit. En una publicació del seu blog oficial, la companyia ha anunciat que Media Rating Council auditarà les seves audiències per verificar la informació. D'aquesta manera, els clients de Facebook rebran informació més detallada sobre l'impacte a Facebook i Instagram de la publicitat contractada. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera!